Durant molts anys vaig anar al treball en cotxe. Aquelles hores diàries al volant es van omplir de pensaments que em feien més curt el trajecte d'anada i tornada. Pensaments que després han surat en forma d'idees i reflexions per encarar la vida quotidiana, posicionar-me davant del món i també escriure novel·les. Pensaments de carretera, un microespai de filosofia, literatura i de tot allò que ens dugui en les revoltes del camí. Per Elvira Cambrils. Pensaments de carretera número 4, sobre la diversitat cultural i la pau. Són moltes les persones que han desitjat la pau per a l'any nou, tot i pensar que no ocorrerà, perquè s'ha instal·lat entre nosaltres la convicció que la guerra és un fenomen natural, tan natural com la pluja o els terratrèmols. Però no hi ha res de natural en els fets humans, si entenem per natural que ocorre de manera necessària sense la intervenció humana. Ben al contrari, en els fets socials sempre s'amaguen al darrere les idees que es propicien quan les circumstàncies són favorables. Les guerres actuals d'Ucraïna, Palestina o el Congo són la conseqüència directa de les idees que han enverinat els dirigents polítics en el poder. En aquest podcast tractaré d'explicar, de la mà de Tsvetan Todorov, que la pau és possible, que hi ha una via per a guanyar-la i que aquesta via passa pel foment de la pluralitat de les cultures arrelades als diferents territoris, independentment de si formen part o no d'una mateixa unitat política. Tsvetan Todorov, historiador i filòsof d'origen búlgar, en el llibre La por dels bàrbars, parla de la construcció d'Europa a partir de la diversitat que la conforma. Manté la següent hipòtesi. La unitat de la cultura europea s'ha de basar en una manera determinada de gestionar les diferents identitats regionals, nacionals, religioses i culturals que la integren, atorgant-hi un estatut nou i traient profit de la pròpia pluralitat. Ser europeu, per a Todorov, consisteix en l'adopció d'una mateixa actitud davant de la diversitat de cultures que integren Europa. Una actitud no sols de respecte, sinó de foment. Tsvetan Todorov va rebre el Premi Príncep d'Astúries de Ciències Socials 2008 per ser un bon representant de l'esperit de la unitat d'Europa, de l'Est i de l'Oest, i el compromís amb els ideals de llibertat, igualtat, integració i justícia. D'aquests quatre conceptes, llibertat, igualtat, integració i justícia, vull destacar-ne dos. Primer, el d'igualtat. A propòsit de la confusió que genera la dreta espanyola quan entén la igualtat com a sotmetiment a una manera de pensar que exclou les altres. És important definir les paraules, i d'això la filosofia en sap molt, perquè el seu poder per a generar conductes és immens. La igualtat no significa tractar a tots per igual. No es pot tractar de la mateixa manera a un nadó que a una persona adulta, sinó garantir els drets de cadascú perquè puga gaudir del que necessita. Destaque també el concepte d'integració. Pense que la integració de la diferència en una col·lectivitat, com la de les persones migrades o les d'orientació sexual diferent, o les d'altres religions, per exemple, és fonamental per a potenciar la convivència respectuosa i pacífica que permeta una vida bona per a tots. La idea d'integració, que veu en el que és diferent un valor i no un obstacle, resulta imprescindible per avançar en la solució de conflictes. Però totes les idees no valen per igual en la cerca del benestar i l'harmonia globals. Darrerament, sentim veus que reclamen la prohibició dels partits independentistes, la restricció de les llibertats del col·lectiu LGTBI, neguen la violència de gènere o s'oposen sense rubor a la unitat lingüística del valencià català o a la realitat científica del canvi climàtic. Veus que propugnen una cultura de la confrontació i l'odi que ens allunya de l'ideal de la convivència harmònica. Són idees nefastes i, com a tal, cal denunciar-les perquè les persones de bona voluntat no caiguen en la seva xarxa de falsedats. Cal conèixer com es formen les idees i d'on provenen per entendre el nostre món. La idea de pluralitat com a fonament de la unió entre diferents pobles comença a ser vista com un valor a partir de la Il·lustració. Montesquieu, per exemple, en les cartes perses de 1721, defensa la tolerància religiosa, adduint que cal fomentar la pluralitat religiosa com un bé de la societat, perquè els fidels d'una religió minoritària s'apliquen millor a la faena per a ser respectats i d'aquesta manera estimulen una competitivitat beneficiosa. La raó que aporta Montesquieu em du a pensar en el comentari d'un veí, cap de quadrilla de collidors de taronja, que deia: "No hi ha cap collidor que siga d'ací. Tots són emigrants, bona gent, faeners i honrats, que només volen complir per a els contractes. Són persones que han patit molt per arribar ací. Estan agraïts i contents per poder enviar diners a la família." Montesquieu adduïa, a més, que les guerres civils no són producte de la diversitat, sinó de la intolerància dels grups dominants. No cal anar molt lluny per a donar-li la raó. La Guerra Civil del 36 no la van iniciar els partits republicans, sinó el cop d'estat de Franco per eliminar amb les armes la Segona República. Voltaire, uns anys més tard que Montesquieu, s'expressa en el mateix sentit en les cartes filosòfiques de 1734. Diu: "Si a Anglaterra hi haguera una sola religió, el despotisme seria terrible. Si n'hi haguera dues, es tallarien el coll. Però n'hi ha 30 i totes viuen en pau i harmonia." El filòsof David Hume fa el pas decisiu cap a la idea de pluralitat com a fonament de la idea d'Europa en un assaig titulat "Del naixement i el progrés de les arts i les ciències", publicat en 1742. Abans d'ell, es buscava la identitat europea en un tret comú, l'herència de l'Imperi Romà o la religió cristiana. Hume és el primer pensador que troba la identitat europea en la unió d'una pluralitat de països que mantenen entre si relacions comercials i polítiques que es fan més forts. La idea primitiva de la cohesió interna del grup per enfrontar-se a l'enemic es trasllada a una comunitat política més gran. A més, Hume observa un altre avantatge de la unió basada en la pluralitat, que és la llibertat de pensament. Quan el coneixement queda reduït a les normes, costums i creences d'un grup humà, diu, no es pot confrontar amb altres normes, costums i creences per a valorar i decidir quines ens semblen més adequades o s'ajusten millor a la nostra manera de ser. La llibertat de comparar, raonar i decidir, per tant, és anul·lada. I sense ella, la comunitat no pot progressar. Hume cita l'Europa del seu temps i l'antiga Grècia com a exemple de dos indrets que van fer avançar les arts i el coneixement en diferents moments de la història gràcies a la unió d'unitats polítiques més menudes, els estats europeus o les polis gregues, que possibilitaren la lliure difusió d'idees i la llibertat de pensament. Si ens atenim a les raons aportades per Montesquieu, Voltaire, Hume i Todorov, comprenem que el que pot parecer en principi un obstacle per al benestar de la humanitat, com és la diversitat cultural, se'ns apareix com l'espurna que encén el foc del coneixement, la moral, la justícia i la bellesa que donen sentit a l'humanisme. Pensem, per tant, que no sols cal respectar el que és diferent, sinó estimar-lo, perquè gràcies a ell podem avançar cap a l'ideal d'humanitat que comprèn el benestar general i la pau. Com diu Todorov, les idees de la Il·lustració permeteren canviar per primera vegada en la història el vell adagi de la unió fa la força pel de és la divisió la que fa la força. Acabe amb una pregunta. Si la cohesió de les comunitats humanes depèn del perill a què s'enfronten, d'igual manera que els estats i comunitats supraestatals naixen per a defendre mútuament els seus membres, per què no podem aspirar a una unió de la humanitat davant dels perills a què ens enfrontem, com les guerres, el canvi climàtic o l'ascens galopant de la pobresa? Us deixe aquestes reflexions filosòfiques sobre la diversitat cultural i la cerca de la pau, per si vos ajuden a pensar les vostres. Amigues i amics, busqueu l'alegria i procureu ser feliços. Fins a l'altra.